Avui, com cada 15 dies, en Quique Nogueras ve a la tarda de Catalunya Ràdio a explicar-nos els secrets d'obres d'art contemporani que no sempre entenem a primera vista. Ja hem parlat d'obres històriques tràgiques, d'altres de sorprenents, algunes que semblaven impossibles, com la d'aquella fotografia sobre un instant del futur, o l'últim dia, amb un terra de parquet de fusta, recordareu, que ens amagava una història tremenda sobre el tràfic d'immigrants.
I avui ja ens va dir que parlaríem d'una obra molt concreta d'un dels artistes més reconeguts de la història i que els oients ja poden veure a través de les nostres xarxes socials @tardacatradio. Quique Nogueras, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bona tarda.
Els últims 15 dies s'ha parlat molt d'Andy Warhol arran de la venda de la seva famosa Marilyn i avui ens has portat una altra obra d'aquest artista superconegut d'Andy Warhol, que és el retrat de Richard Nixon. Però també ens vas dir que parlaríem d'una obra que va acabar sent tot un fracàs. Com es pot parlar de fracàs veient aquesta obra, que és icònica?
És curiós, eh? Però sí, hem parlat de moltes històries que hi ha darrere d'obres d'art contemporani que sovint semblen estranyes, i sobretot després del rècord que Warhol va aconseguir amb la subhasta de la seva famosa Marilyn ara ja fa uns dies, us porto una obra d'aquest mateix autor que també tots en algun moment podem haver vist en museus, impreses en samarretes, en pòsters, en tasses, en puzzles, allà on sempre Warhol hi acaba sortint.
Segur que l'heu vist, eh? És una imatge de Nixon en un primer pla, amb el cos com pintat, diguéssim, de rosa, amb un fons taronja, i la cara amb diferents colors, destaca molt els llavis en color groc. Si no l'heu vista, @tardacatradio, podeu entrar ara mateix a Twitter i a Instagram, que està penjada la foto.
I és una obra molt coneguda, però alhora, la història que hi ha al darrere d'aquesta obra és curiosament el relat d'un fracàs espaterrant per part de l'artista.
De fet, és una obra bastant coneguda, que du la marca inconfusible d'Andy Warhol, un d'aquells retrats coloristes, com molts dels que va fer a celebritats. Vull dir que és molt reconeixible, és molt...
Dius, quan veus això, dius,
podria ser Warhol, no?
Sí.
Jo crec que és el dia en què porto una obra en què tothom en algun moment la pot haver vist, d'acord? Però anem a pams. Efectivament, aquest retrat de Richard Nixon és un dels molts farcits de coloraines que Warhol va fer al llarg de la seva carrera. I més enllà del de Marilyn Monroe, Warhol va fer retrats d'Elvis Presley, de Mick Jagger, Jackie Kennedy, Muhammad Ali,
Lista. No eres ningú fins que passaves per les mans de Warhol.
Doncs aquí anem.
Ah!
Has donat en el clau.
Ja estàs fent espòil. Sí, sense saber-ho, has fet un espòil.
No. És que no es pot ser tan intel·ligent.
No, per aquí anem bé. Va fer les llaunes de sopes Campbell, va fer vaques, flors... Tot imatges icòniques que són sinònim del pop art, aquest diminutiu d'art popular, i que va liderar com ningú aquell home escanyolit, delicat de salut, amb perruca de platí, ulleres de cul de got, amb mil i un complexos físics, però també amb un talent i una creativitat desbordant. Ja sabem, i has dit bé, que tot allò que Warhol pintava creixia en popularitat i era considerat, per qui tenia l'oportunitat de ser retratat, tot un elogi de l'artista que adorava l'èxit i la fama.
I tant.
Però alerta, i aquí hi ha la clau de volta de la història d'avui, no totes les imatges ni els retrats que feia Warhol eren elogiosos. I un exemple, per exemple, el podem trobar amb el que va fer durant la Guerra Freda del líder xinès, de Mao Zedong.
I potser aquest quadre tan conegut de Nixon, per això, dius que no era un elogi?
Fixeu-vos-hi, hi ha un detall que passa sovint desapercebut amb aquesta obra de Warhol, tot i que, curiosament, és molt evident. I és el text que hi ha tot just a sota d'aquest retrat de Nixon. Amb lletres majúscules, de pal i ben clares, Warhol hi va escriure: "Vote McGovern". Voteu McGovern. I què volia dir això?
Què volia dir?
L'any 72, Andy Warhol li van proposar fer el cartell de campanya precisament del contrincant de Richard Nixon a les eleccions a la presidència dels Estats Units, el demòcrata George McGovern. Warhol, llavors, ja havia sobreviscut a un intent d'assassinat, estava en un estat mig paranoic, i la seva creativitat i el volum de feina el portaven a prendre decisions excèntriques i veureu que potser precipitades. Però encara més important, Warhol ja estava en aquell moment del genis en què ningú no li discutia cap decisió, fos la que fos, i va apostar per fer una campanya, ja ho veieu, del tot transgressora. En lloc de posar el rostre de McGovern als cartells de campanya, va decidir mostrar-hi una imatge del seu rival, de Richard Nixon.
Déu-n'hi-do, eh?
Si no,
no sé si va confondre molta gent.
Ara veuràs, sí. I a més, d'aquí ve aquest quadre on surt la cara de Nixon, i per tots els que la poden veure a les xarxes socials... Té els ulls taronges endimoniats, un to verdós de pell que volia transmetre un rostre caduc, una mica florit com el d'un formatge fora de la nevera, un malestar, d'acord? Mala salut, sense gairebé coll i un to grogós a les dents. Més aviat, brotejava, d'acord? Tot ell té un cert aire de comte Dràcula decadent. I què volia amb aquest quadre Warhol? Donar una imatge de maldat de Nixon i esborrar del mapa polític un personatge de qui ell mateix renegava.
Estem parlant com si, per exemple, el PSC contractés a un artista perquè li fes el seu cartell, sí, i en lloc de posar a Salvador Illa posés a Pere Aragonès, no? O posés a, no sé, a Laura Borràs,
dibuixat,
i a sota posés Bota Illa, sí, per entendre'ns.
I a més dibuixat interpretant que amb els colors la gent hi percebria la mala percepció que tu tens del candidat.
Clar, però va guanyar Nixon.
Home, sí, perquè a més en un context no només, on només hi havia televisió, ràdio i premsa escrita, els cartells electorals tenien un pes específic brutal, molt important per donar a conèixer els candidats. I aquest cartell de campanya, fet per l'home amb més capacitat del món per crear popularitat, va aconseguir precisament el contrari del que es pretenia. I tot i que ja veieu que hi deia clarament voteu McGovern, el cartell no va poder tenir un resultat pitjor, ja que, a més, Nixon no només va guanyar, sinó que ho va fer amb un dels marges més amplis que hi havia hagut fins llavors a la història dels Estats Units.
Potser la gent no compartia el codi de color de,
sí,
de Warhol, eh?
El Pantone no el van acabar d'interpretar. I arran d'aquest cartell, a més, Nixon, que diuen que era un home amb memòria d'elefant, va col·locar Warhol a la seva llista negra i va ser el principal incitador de constants investigacions fiscals a l'artista, que va viure en els anys següents un assetjament de la hisenda del país que el va cruixir a sancions.
Carai, tu, sí, sí, Nixon.
Li va sortir a l'Andy Warhol bastant malament la història. El cert, però, és que 2 anys més tard, i arran del famós cas Watergate, Nixon va plegar.
Home... I com és que Warhol va decidir fer el cartell de la campanya de McGovern posant el rostre del seu rival? Això se sap?
Sí, sí, se sap, i a més encara hi ha una altra història darrere. Més enllà de les idees tossudes d'un geni llavors ja consagrat i que ja sabem que no sempre són encertades, Warhol volia fer mofa d'un important episodi del passat als Estats Units. Aquests colors malaltissos amb què Warhol va pintar el rostre de Nixon feien referència a la campanya política del 1960, quan Nixon, que s'hi havia presentat ja llavors, va perdre contra John Fitzgerald Kennedy. I l'obra s'inspirava i volia recordar el debat presidencial de televisió que van tenir tots dos candidats i durant el qual Nixon, aquest sí, va caure de 4 potes en una catàstrofe de maquillatge.
De fet, aquell debat es considera l'inici de la propaganda política.
Exacte.
I un abans i un després de com es plantejaven les campanyes electorals, no només als Estats Units, sobretot als Estats Units, però després tothom ha begut d'aquell debat, no?
Kennedy va estar brillant i Nixon... va caure de 4 potes, va fracassar rotundament.
A més, tothom en parla, i sí que és veritat que si ho veus ara amb el temps, dius, és veritat que Nixon suava, sí, no anava maquillat, Kennedy, en canvi, perfecte, somriure, mirant a càmera, planos curts, sí, sí, parlant directament a l'electorat, en canvi Nixon no mirava a càmera.
Sí, sí.
Sí que es considera un canvi de paradigma, que diuen els tertulians.
És ben bé això, eh? Durant el debat, el guapo i impecable Kennedy... va fer la feina que havia de fer i la va fer molt bé, de forma molt efectiva, i Nixon es va negar a posar-se el maquillatge recomanat i va sortir en totes les pantalles del país, com dieu, amb un to de pell tan pàl·lid i malaltís que fins i tot les cròniques expliquen que l'alcalde de Chicago, Richard Daley, va comentar-ho dient: Déu meu, l'han embalsamat abans fins i tot de morir.
Ell sí que ho va pillar.
Sí, aquest sí. Per empitjorar les coses, amb l'escalfor del debat, com bé dius, a Nixon se li van formar gruixudes gotes de suor al llavi superior i fins i tot diuen que la seva mare el va trucar després per veure si estava malalt, si estava malament.
La tele, si no ho has maquillat, juga males passades.
Home, aquesta és sonora, eh? Ja ho veieu, els millors artistes poden triomfar amb obres que admirem, però que també poden ser tot un fracàs estratègic. I encara hi ha una altra premissa interessant, és que ni el millor artista mundial serveix per promocionar-te, tot i que et puguis pensar que pot ser un cop d'efecte important i guanyar després les eleccions, però sí que és important seguir les pautes de televisió, de maquillatge, perquè a vegades la càmera et pot fer mal.
Bastantes males passades. Escolta, això pel que fa aquesta setmana, quina obra ens tens preparada per d'aquí 15 dies?
Doncs serà entretingut, perquè d'aquí 2 setmanes veurem una fantàstica i enorme obra d'art contemporani que parla de 2 realitats que són molt vigents i que posen en evidència que si no se saben separar prou bé, poden provocar una reacció perillosíssima. El canvi climàtic, per una banda, i les fake news.
Piquem amunt, eh? Canvi climàtic i fake news, junt.
Sí, serà interessant. A més, té una història bonica darrere.
Sempre ens fa això.
Sempre ens deixa així, amb ganes de saber. Llavors, ara, quan tanquem el micro, posem...
Quina
portaràs? Quina?
Me la guardo.
Doncs d'aquí 15 dies, el Quique Nogueras, amb una altra obra d'art i l'explicació del seu context i el perquè de la seva significació. Quique, gràcies. Fins d'aquí.
A vosaltres.